Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem de com podem aprendre a gestionar el temps. Sempre diem que no tenim temps per fer tot el que voldríem fer. Potser més que la manca de temps és saber com gestionar-lo.
La frase "no tinc temps" és comuna a la vida de moltes persones. Especialment la diem i la sentim dir a companys de feina, al CAP i fins i tot als usuaris. Però què volem dir quan diem que no tenim temps? Per a què volem més temps? El concepte de temps ha sofert un canvi important amb la generalització de les tecnologies de la informació i dona una sensació d'acceleració i de no arribar a tot. La percepció del temps és individual i subjectiva, tot i que en realitat el temps és el mateix per a tothom. Una hora és una mesura de temps que hem decidit com a convenció per tal d'organitzar-nos i té la mateixa extensió a tot arreu. Però aquesta mateixa hora la podem viure com un quart d'hora fugaç quan estem fent una cosa que ens agrada molt, o bé se'ns pot fer eterna quan estem esperant algú o fent una tasca que ens resulta antipàtica. Moltes persones tenen dificultat per gestionar el seu temps, per pensar en allò que haurien d'haver fet i no han fet, o bé en allò que faran i encara no han fet, malgrat que ara tenim més recursos que ens faciliten les tasques. Internet ens ha permès una reorganització de les tasques i de la distribució del nostre temps. Ja no cal fer tots els tràmits de manera presencial, ja que a través de la xarxa podem ser presents a tot arreu i obtenir informació sense que hi hagin de ser físicament, amb l'estalvi de temps que això significa. Però per què tenim la sensació generalitzada de que ens falta temps per fer més coses? Pot ser perquè, malgrat la millora que ens aporta Internet, la necessitat de disposar de més temps creix de nou i en volem més? Avui en dia, ens sembla que tot va més de pressa, però per què tenim aquesta percepció? La primera cosa que se'ns acut és que els avenços tecnològics són la principal causa d'aquesta acceleració del ritme de vida i de treball. Treballar, descansar, dormir, divertir-se, jugar a tennis o a futbol, anar al cinema, ser amb la parella, plantar un arbre, cuidar el jardí, tenir un fill, cuidar-se, estar amb els amics, llegir, participar en una associació, viatjar, com em puc organitzar per fer-ho tot? Hi ha tantes maneres d'organitzar el temps com persones, però una manera molt freqüent de prioritzar les tasques és a partir de les nostres preferències.
Per orientar-nos de com poder gestionar el nostre temps, parlarem amb Oriol Güell, custodio, a psicòleg. A la seva web ens diu: "M'agrada el mètode científic. La neurociència està al dia dels darrers coneixements respecte al que anem descobrint del cervell i podré transmetre el que aprenc a tots els que tenen ganes de saber més i ajudar les persones a conèixer-se millor per construir un món millor." Hola, bon dia, Oriol.
Bon dia.
A veure, ens podries explicar una mica quan tenim la sensació de perdre el temps?
Clar, aquesta és una sensació, diguem-ne, subjectiva. I potser amb un li sembla que el perd i a l'altre li sembla que no el perd, o al revés, el que està fent una activitat li sembla que allò és molt productiu i un altre que ho veu li sembla que està perdent el temps. Però en tot cas, quan parlem de gestió del temps, fem servir el concepte de lladres del temps amb aquestes coses que ens passen, que sovint són les interrupcions, que, diguem-ne, generen la sensació aquesta de pèrdua de temps. Per bé que si parlem de les interrupcions, no? Perquè un està fent una feina, està concentrat, està llegint, està fent una cosa, i potser allò que l'interromp també és una cosa més prioritària o que potser estava esperant. Vol dir que, en general, les interrupcions tenen mala fama, però a vegades les interrupcions les esperem.
Clar.
O les rebem bé, també. Vull dir que això depèn, diguem-ne, de cada cas. En general, les interrupcions, almenys aquesta és la meva experiència, que fa temps que tracto aquest tema i llegint sobre això, les interrupcions tenen mala fama, sobretot quan això ens situem a l'àmbit laboral, diguem-ne, del món dels adults. Però també és veritat que un entorn, diguem-ne, no interromput, moltes hores, molta estona, també un hipointerromput, també genera a vegades la sensació de que falta una mica de vida. I al contrari també, vull dir que tots els extrems són dolents, aquí, tant la hipo, l'entorn hipo interromput, com l'entorn hiper interromput. Hi ha un punt, diguem-ne, que et genera, doncs, t'ajuda a mantenir el nivell d'atenció. I això també depèn del moment del dia que sigui, de la capacitat de cadascú. Hi ha gent que té molta capacitat d'estar moltes hores seguides concentrat, hi ha gent que necessita parar més sovint, i llavors aquest concepte de lladres del temps que sovint s'associa a interrupcions, doncs no sempre, però sobretot també, i això és un altre factor molt important, quan un està en un entorn que no està organitzat, és a dir, una desorganització estructural, això genera sovint la sensació de perdre el temps, perquè he de tornar a fer una altra cosa que ja havia fet, he de fer una cosa que havia fet, però l'he de fer diferent perquè com l'havia fet no està ben fet i ara resulta que hi havia una informació que a mi no m'havia arribat. Vull dir que sovint estan generades per poca organització de l'entorn.
Ja. A part d'aquesta causa que comentes ara, no?, de desorganització de l'ambient o de la feina, quines altres causes serien motius de pèrdua de temps?
Clar, aquí, home, doncs, per exemple, a vegades, clar, què és perdre el temps? Mm-hmm. Perquè sabem que badar també li va bé al cervell, que estones de no fer res també són bones, perquè necessitem els cicles d'activació i de descans. Si estem sempre actius, també hi ha un moment que el rendiment baixa o que llavors ens costa relaxar-nos, no? I a vegades ens sembla que si no estem fent res estem perdent el temps, o si fem una activitat que és poc productiva estem perdent el temps, però, diguem-ne, aquí també una ha d'escoltar els ritmes naturals, i potser hi ha un moment que necessita, doncs això, baixar fer una feina que potser és menys productiva o descansar una mica, i allò l'ajuda a recuperar-se, no? És com si, anant als ritmes biològics, bueno, quan dormim estem perdent el temps o no?
Clar. Sí, és el cos necessita uns espais.
Clar, llavors hi ha aquests cicles, no? El dia i la nit, l'activació i el descans, i la vigília i el son, i necessitem estones per recuperar-nos. Llavors, allò és estona de perdre el temps o és estona de descans, no? Mm-hmm. Aquí hi ha aquesta, sempre, o clàssicament els llibres parlen d'afilada l'adestral, no? De dir, si tu ets un llenyataire que estàs al bosc, doncs necessites parar i afilar l'adestral. Perquè si sempre pretens estar al màxim rendiment tallant arbres, doncs hi ha un moment que seràs poc productiu, no? I una mica aquestes estones de parar i de fer unes feines que no són especialment productives, a la llarga també t'ajuden, no? I ara aquí això inclou, això ho podríem lligar amb el concepte de les tasques, a vegades que no són urgents, però són importants. I són importants perquè a la llarga m'ajuden a estar millor, no? I a vegades potser aquestes tasques doncs són poc productives. Però en general la gent té la sensació que perd el temps quan fa feines que li sembla que no aporten res.
Yeah. Sí.
Quan parlem de en entorn laboral. Però, clar, és que això depèn molt de com es valori, perquè si jo mateix això imagino, no? Doncs imagina't la tripulació d'un vaixell. Potser el que està a dalt, al pont de comandament, té una visió i dona instruccions en els que estan al vaixell, de tu fes això, tu fes això, tu fes això, i potser a algú li sembla que allò que està fent és perdre el temps, però si tu diu algú que té una visió més àmplia, potser per tu allò no és prioritari i tens la impressió que perds el temps, però pel que t'ho demana allò té tot el sentit, perquè ell té una visió més ampla, no? És com, doncs això ho podríem aplicar a la família, potser el pare o la mare diu una cosa al fill, el fill té la impressió que perd el temps, però a la llarga allò li és productiu. Vol dir que sempre, per això deia al començament, no?, que aquesta sensació és subjectiva.
Clar.
I llavors jo crec que sempre l'hem de contextualitzar en l'entorn en el que ens movem, no? I potser a mi em sembla que allò és poc productiu, però des d'una visió més àmplia resulta que no ho és. Però en general, si el que faig és una feina que realment no aporta res, no? I això és així, i a vegades això passa, doncs a vegades amb la burocràcia, no? La gent tenim la impressió de que perdem el temps.
I tant.
Sí, clar, i aquí sovint, no? Això ens ha passat a tots, no? Que has anat a un organisme i t'han demanat el nom i el DNI i l'adreça a quatre llocs diferents. I dius, escolta'm, si aquesta gent estigués una mica organitzats, m'ho demanen una vegada i prou. Jo recordo un dia un informàtic que deia, no? Un cop tu has entrat unes dades en un ordinador, no les hauries de tornar a entrar mai més, perquè aquelles dades l'ordinador ja les té. I el que hem de fer és tenir uns algoritmes o unes fórmules que et diguin, vale, què busques, necessites? La informació d'aquesta persona, mira, pim, 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 està aquí, i si jo l'entrada bé, la informació està bé, i com cada dia me la vaig copiant d'un aplicatiu a l'altre, d'un arxiu a l'altre, la informació és correcta. Llavors, quan un ha de donar la informació tres vegades, la mateixa informació té la sensació que perd el temps. Clar. Però aquí anàvem allò que dèiem abans, no? És que és l'entorn que no està organitzat. És a dir, a mi m'haurien d'haver demanat això una sola vegada.
Clar.
I aquí, sovint això... Bueno, no sé si sovint, però vull dir que sovint, quan parlem de la gestió del temps, sempre hi ha aquesta paraula tan important d'organitzar-se, no? L'organització. Però sempre que parlem d'organització, o almenys jo amb la formació que jo faig, sempre distingeixo dos àmbits, no? L'organització personal i l'organització de l'entorn. I llavors, i l'organització de l'entorn, l'organització estructural, és més important que l'organització personal. No? I si una persona, i això ho podríem posar a les famílies també, no? Mm. És a dir, hi ha una criatura que no té tendència a ser organitzada, però està en una família que està estructurada. I el nano creix en un entorn que està estructurat. I l'estructura de l'entorn ajuda a estructurar el nano. Molt bé, ho diem al revés, això. Jo agafo un nano que, diguem-ne, que tindria tendència natural a ser estructurat i a ser organitzat, però el poso en un entorn desestructurat. Doncs li serà molt més difícil en aquell nano estructurar-se i organitzar-se, perquè l'entorn el desorganitza. Doncs això, que ara jo poso un exemple amb la família, ho podríem aplicar també amb una organització. Per això és tan important l'organització estructural.
Mm-hmm.
Bé, no sé si m'explico, amb això.
Sí, sí. O sigui, una manera de ser més eficaços en el nostre temps seria l'organització, tant personal com de l'entorn, no?
Clar, clar, mm-hmm. Clar. Jo penso que és aquí. Sí, organitzar-se és una part molt important quan parlem de la gestió del temps, no? Organitzar-se. Llavors això, però clar, evidentment l'organització, almenys jo en el model en el que jo tinc, no? El model que jo li dic el 3x5, en aquest model sempre diem, no? És a dir, el grau d'organització que tu necessites depèn, diguem-ne, d'alguns factors. Un d'ells és la quantitat de feina que tens.
Yeah.
I, evidentment, doncs, un nano que està fent primària doncs, necessita unes eines molt senzilles per organitzar-se. Una persona adulta doncs, que té fills i que té una vida laboral activa i que volta, i que, doncs, necessita unes eines, diguem-ne, que li permetin fer front a tot el que ell ha d'organitzar-se. Llavors, això, el nivell d'organització... No, jo a vegades em trobo, no?, amb la formació que faig, que la gent diu, i com m'he d'organitzar? Clar, és que depèn, no? I una de les coses és quanta feina tens. I amb això ens passa una cosa, que el cervell agafa hàbits, no? I quan tu repeteixes una cosa sovint, un dia i una altra, i una altra, i una altra... Agafes hàbits, no, agafes hàbits. Hi ha autors que parlen dels 21 dies, hi ha autors que parlen dels 40 dies, són les memòries, no? Es creen xarxes neuronals i tu automatitzes un hàbit. I llavors ja t'has acostumat a fer allò d'aquella manera. Clar, al millor tu això ho aprens en un entorn en el que tens poca feina. Quan tens molta més feina, potser aquell hàbit que tu tenies era un hàbit que formava part de la teva manera d'organitzar-te, en un altre entorn ja no t'és útil. I llavors, això que fem amb els ordinadors, no? Actualitzar el sistema operatiu, actualitzar les apps dels mòbils, doncs també ho hem de fer amb l'organització. Ara jo necessito organitzar-m'ho d'una altra manera, perquè, ostres, tinc més demandes, ara tinc tres criatures i, a més, per la meva feina de viatjar, i llavors, això, no? Organitzar-se és una part, sí, jo crec que és una part molt, molt important.
Ara, quan parlàvem de la pèrdua de temps, no? Has comentat el tema de la burocràcia, que ens dona tanta sensació de pèrdua de temps, no? Sembla que aquest aspecte burocràtic, no? Potser amb l'ús d'internet, les noves tecnologies, sembla que hauríem de tindre més temps, no? Disposar de més, bueno, això, de més temps perquè podem gestionar-ho més ràpid, i en canvi sembla que la impressió és que avui en dia anem en general més accelerats, no?
Ostres, sí, és curiós això, no? La gestió de les TIC, de les tecnologies de la informació i la comunicació. Clar, mira, jo recordo quan jo tenia, no sé, 10 anys o 12 o 14, no havia anat a ajudar el meu pare a treballar en una oficina, i jo tinc el record allà de bueno, a les taules que hi havia papers, telèfon fixes i les màquines d'escriure. I quins eren això que en diem els lladres del temps? Què és el que prenia el temps a la gent? Doncs eren les visites presencials, no? Jo vaig a veure el company que el tinc al despatx del costat, o em sona el telèfon que tinc a la taula. No hi havien gaires més coses. Clar, ara, amb els mòbils, no? Gairebé tots portem el mòbil a la butxaca, i quantes aplicacions tenim al mòbil que ens poden avisar que tenim un missatge. Clar, llavors, quan tu fas números, jo en la formació que vaig impartint ho faig, això, no? De dir, oita, compteu quantes les interrupcions que teniu. I llavors te n'adones de, diguem, l'ametrallat que tens el temps. Ara rebo un correu, ara rebo un tuit, ara rebo un WhatsApp, ara rebo un Telegram, ara rebo un altre correu electrònic. Clar, i llavors aquí també hem d'aprendre a gestionar això, no? Com totes les eines, doncs les pots gestionar més bé o més malament. Al principi potser tens totes les portes obertes i cada vegada que reps alguna cosa tu mires, i esclar, si no tens res més a fer, doncs això no és un problema. Però si jo vull fer una altra cosa i cada vegada que rebo un avís me'l miro, doncs resulta que la qualitat del meu temps està baixant, perquè cada vegada tinc temps més curts per fer una altra cosa.
Clar, el fet de portar-ho al damunt, no?, el telèfon o inclús el rellotge, o això, doncs, fa que sigui tan fàcil estar pendent contínuament, no?
I això, diguem-ne, si això té, diguem-ne, hi ha una feina que això ho agraeix i una feina que això no ho agraeix. Quina és la part que guanya d'això? Sobre el que t'envia el missatge, perquè a l'acte potser el pots contestar o veu que ja has rebut aquella informació, no? També un WhatsApp, escolta, que necessito això, tu el veus al moment, pum, li contestes. Vale, per ell això és fantàstic, perquè ja té la resposta. No? Com deia aquell, els mòbils ens acosten als que tenim lluny i ens allunyen dels que tenim a prop.
És així.
Vale. Clar, però jo m'estava llegint un llibre o estava redactant una cosa i aquell WhatsApp que he rebut, que ha sigut una cosa que pim-pam, ho he fet de seguida. Sí, però en aquell moment jo havia tingut una idea i ara se m'ha anat alçant al cel. Ara no me'n recordo. Què havia passat? Clar, llavors, diguem-ne, si pogués expressar-se la feina que jo estava fent, de dir, ostres, tu, ara he tingut una interrupció. I llavors aquí ja hi ha gent que ja comença a gestionar això diferent, de dir, no, seré jo el que domini la tecnologia. I llavors, doncs ara ja tenim moltes funcions en aquestes aplicacions, però també hi ha apps que t'ajuden a fer això, però també ho pots fer tu, de dir, no. Jo arribo a casa, per exemple, amb la vida quotidiana, no? Molt bé, jo arribo a casa i tinc els meus fills i són petits, i jo no vull estar pendent del mòbil, no? Com llegia, veia un dia a internet els e-parents, no? De dir, jo estic amb el meu fill però tinc el mòbil i vaig mirant el mòbil i... No, quan jo estic a casa i hi ha els meus fills petits, jo estic amb els meus fills i el mòbil no me'l miro. Per tant, arribo a casa, el mòbil el poso en silenci, el deixo en un racó, el poso en un calaix i ja em poden enviar coses que no el sentiré. I estic amb el meu fill, i estic present i jugo amb ell. Ara, jo vull mirar de tant en tant si tinc alguna cosa. Bé, doncs llavors obro el calaix, agafo el mòbil, miro, hi ha alguna cosa important, alguna cosa... No, vale, pum, torno a deixar-lo allà i ara sóc jo el que, d'alguna manera, domino la tecnologia i no al revés. Mm-hmm. Però, clar, a vegades això un hi arriba després d'haver passat per l'altra fase, no?
Clar. Mm-hmm. Sí, perquè curiós, a vegades això, eh? Els mateixos nens ho diuen. És que, pare, sempre estàs amb el mòbil. O pregunten alguna cosa i l'altre, sí, espera't, no? És una mica això de que prioritzes.
Clar. Mira, jo aquest dematí justament anava... aquest dematí, no? Jo volto amb el tren, diguem-ne, sovint, i hi ha dies que m'hi fixo, no? I veus en el tren un i un altre, i està tothom amb el mòbil, i, bueno, però poder en aquell moment, mira, ja et va bé, perquè és un trajecte curt, o ja t'està bé. Però ens ocupa molt temps, eh? És a dir, quan tu pots saber el temps que t'ocupa, l'estona que dediques cada dia a veure tot això, perquè a vegades això agafes un hàbit, no? I agafes un vici. Jo amb això ja he tingut, no? Això que deia, no? Amb la formació que jo faig, gent que et diu, doncs mira, jo saps què? Jo ara m'he comprat, o sigui, he tornat a un mòbil antic. No. Tenia un smartphone, i ara m'he tret de sobre l'smartphone i torno a tenir un mòbil d'aquells més petits que no pots tenir WhatsApp i no tecleges a la pantalla, i això fa que jo tingui ara, diguem-ne, faci un ús molt... El temps que m'ocupa l'estona que jo estic amb el mòbil és molt menys. Uh-huh. O gent que tenia, doncs no ho sé, tenim amb el WhatsApp, tenim el WhatsApp web, que pots tenir de manera gratuïta el WhatsApp a l'ordinador. Doncs jo havia tingut alumnes que m'han dit no, jo això m'ho he tret, perquè acabes estant-hi més estona. O gent que t'explica coses curioses, no? Amb això de dir, mira, a mi se'm va espatllar el mòbil, el primer dia que no el tenia perquè l'havia portat a arreglar, ho vivia amb angoixa, ho vivia malament, però al cap dels dies estava més tranquil. Mm-hmm. I quan em van dir que ja el podia anar a buscar, no hi vaig anar de seguida, perquè estava més tranquil.
Yeah.
O a vegades hi ha hagut famílies que han fet... que s'han posat d'acord, tots els membres d'una família, i han tancat els dispositius durant uns dies. I aquesta gent explica que després fan un ús, ara estic pensant en un cas concret, no? Un ús més racional. Vull dir que és posar-hi consciència, no? Amb aquestes coses. Ara parlàvem concretament dels dispositius mòbils, però això ho podríem aplicar també a moltes altres coses, no? És l'ús del temps, el tenim... Jo crec que hi posem poca consciència, no? Amb la gestió del temps.
Sí, sí. I com ara els infants, quins hàbits els hi hauríem de treballar ja des de petits a casa o a l'escola per ensenyar-los a treure més profit del seu temps?
Clar, jo amb això dels nens, és a dir, per mi l'important és, diguem-ne, no tant ensenyar-li, sinó donar-li un entorn estructurat que permeti que ell sigui una persona estructurada, per bé que hi ha nanos que ho són més i nanos que ho són menys. Evidentment, doncs quan un està a primària i ja es va fent gran, ja va fent... doncs els cursos on fa quart i cinquè i sisè, doncs en allà una petita agenda senzilla i que des de l'escola digui, oita, nois, apunteu-vos, a per dimecres necessito aquests deures, per divendres heu de fer aquest treball. Això, l'ús de l'agenda, no? Agenda, doncs, que vol dir les coses que han de ser fetes. Uh-huh. Doncs que el nano agafi l'hàbit d'apuntar-se les coses i veure els terminis i que això li pugui, no? I potser arribar a casa i el seu pare o la seva mare dir, a veure, mirem a la gent, què tens? A veure, per dimarts tens això, per dijous tens això, i que de manera natural doncs el nano s'acostumi doncs a apuntar-se a les coses i a saber anticipar, doncs si per dimarts tinc això i per dijous tinc això, doncs potser el cap de setmana o el dilluns això m'ajuda a prioritzar i a saber què he de fer primer. Amb eines senzilletes, i llavors conforme el nano es fa gran i cada vegada té més càrrega de feina, ja secundària o el batxillerat, si el fa, doncs llavors això es complicarà una mica més. Però ja tindrà aquests hàbits senzills, no? Una cosa tan senzilla com apuntar-se a les coses. Mm. És senzill, això. Però sabem que si anem de memòria, en general, una persona jove que ha de recordar poques coses, doncs més aviat se'n recorda. Però hi ha un moment, o perquè et fas més gran, o perquè ja tens moltes coses al cap, doncs que ja t'has d'apuntar les coses. I llavors va molt bé tenir això, un hàbit, doncs de prendre nota, o ara tenim molts ara hi ha aplicacions que portem en el mòbil que et pots, que fins i tot pots gravar o li dius i l'aplicació t'ho apunta, t'ho escriu. Vull dir que són moltes maneres de poder anar guardant totes aquestes coses que un vol tenir presents. No, apuntar-se les coses, jo em sembla que prendre nota, apuntar-se i fer servir una agenda serien doncs dues de coses bàsiques doncs que podem ensenyar, i són coses molt senzilletes, però que ajuden, no?, en general, perquè llavors quan la vida es fa més complexa, no, doncs aquests hàbits els podem mantenir al llarg de tota la vida. Sempre dient que no tothom és igual, que cada persona té la seva manera de funcionar i un ha de trobar què és el que funciona millor per ell. No totes les feines són iguals, les feines també demanen eines diferents, però en general aquests jo diria que són dels bàsics, no?, això.
Ara has apuntat el concepte de prioritzar. Com ho fem, això de prioritzar les hores, el temps que dediquem a les diferents tasques, perquè al final del dia o a inici del dia, no?, tinguem un espai també per nosaltres, un espai potser buit de feines?
Sí, mira, hi ha gent que diu, necessito temps, això per mi, o temps per pensar, o temps per estar tranquil. A vegades hi ha gent que, per exemple, la vida quotidiana, no?, quan la parella o els nanos se'n van a dormir, doncs potser es queden una estona perquè necessiten aquest temps, no?, per un mateix. O el dematí, potser m'aixeco més d'hora, potser m'aixeco una hora més d'hora, però és una hora que la necessito, no?, perquè no tinc interferències o no tinc demandes. Aquí, quan parlem de prioritzar, sempre fem servir aquests conceptes de la urgència i la importància. I la importància sempre té a veure amb els efectes d'allò que fas. No? I potser si un diu, no, jo necessito temps per mi, necessito ara... Vale, doncs busca't aquest temps i mira de tenir-lo cada dia o quan necessitis. I perquè les coses importants, el que va bé és fer-les. Si no són urgents, no vindrà d'un dia, no vindrà de dos, però fer-les. I llavors, però el que passa que, com que ara vivim en aquest món, diguem-ne, accelerat, i a vegades doncs, tot té pressa, què acabem fent? Acabem prioritzant allò que ens sembla que és urgent. I a vegades les coses importants van quedant, i són aquelles que estan a la llista, i que no les fas mai, o que la gent diu, bueno, sí, això ho faré, quan ho faré? Ho faré quan pugui. I jo crec que també un hàbit bo de l'organització és aprendre a concretar, agendar, de dir, a veure, quan ho faig, això, no? I posar-te un termini o marcar-ho a l'agenda, perquè si no les coses cauen allò que jo en dic, cauen al pou de la temporalitat. Ostres, sí, jo vull fer això, però hosti, fa temps que ho dic i encara no ho he fet mai. Vale, ho vols fer o no ho vols fer? Sí, vale, doncs si ho vols fer, agenda-ho, no? Posa't i tanca-ho. Perquè això del sine die, no? Saps allò, aquella locució llatina de... Bueno, ja ho farem. Sí, el judici queda plaçat sine die, és a dir, queda plaçat i ja el farem, no sabem quan, però ja el farem. Això és perillós, perquè les coses que no tenen termini sovint no s'acaben fent mai.
Sí, a vegades a l'agenda hi ha alguna cosa que, bueno, en el meu cas, que va passant de setmana en setmana. És a dir, jo l'agendo, però va passant de setmana en setmana, no? Pel fet de no tenir potser un termini o una demanda per part d'algú altre o d'alguna, no?
Però el que trobo és que això també dona una insatisfacció, no? El fet de no poder arribar al que tu t'has proposat o, per exemple, aconseguir tenir aquests espais per tu, sigui per anar al gimnàs, sigui per anar a ioga, sigui per anar a caminar. Si no saps trobar aquests espais, penso que és el que deies abans, aquell exemple que has posat de la destral m'ha agradat molt, perquè és així, no? Vas fent, vas fent, vas fent, vas fent, I arriba un moment que necessites també tenir aquests espais per tu. Perquè si no, si tu no estàs bé i això et produeix una angoixa de no haver aconseguit el que tu t'havies proposat, tampoc no és bo. No sé si tampoc et deixa avançar, no?
Mira, aquí, saps què passa? Que jo crec que la gent som, no sé si dir crono-optimistes o crono-il·lusos o crono-innocents, no sé quina és la paraula que defineix això millor, però ens sembla que podem fer més coses de les que realment podem fer.
Yeah.
I llavors ens sembla, no? Jo m'apunto, què faré demà? Demà faré això, pues, va, surto a comprar, bueno, vinga, va, surto a comprar, mitja hora sóc a casa. I quan ho comptes, a cada mitja hora no ets a casa. Mm. És a dir, sovint les coses porten més temps del que ens semblava. No? Però fem estimacions de les durades que són massa optimistes. I llavors passa això, no?, que has de posposar les tasques, no?, hi ha aquest terme castellà que és el procrastinar, que en anglès ho fan servir molt, això d'aquesta tendència a deixar les coses per més endavant. Clar, si tu t'apuntes més coses de les que realment acabaràs fent, perquè és que no hi ha temps real per fer-les, hi ha coses que van quedant. I llavors és això que diem, no? Poder aquella cosa que tu vols fer, però clar, potser és una cosa que vols fer tu, que no et demana ningú, no té un termini, i és això que vas... Mira, l'exemple típic d'això a la vida quotidiana és fer exercici. Anar al gimnàs, anar a la piscina. Clar, si no he quedat això... ostres, sí, és veritat, vaig dir que ho faria, encara no he començat. Per això hi ha gent que diu, a vegades aquestes coses jo em comprometo amb un altre. No? Parlo amb una amiga, va, doncs escolta, hem d'anar a fer exercici, hem de sortir a caminar. Va, doncs quedem. Quedem un dia a la setmana, els dies a la setmana, quedem al vespre, a la mitja tarda, quan es pugui, i el fet de quedar fa que sigui més probable que ho facis, això. Vull dir que a vegades hi ha petites estratègies que ens ajuden en aquest sentit.
Sí. També seria una bona estratègia l'ús de taules amb horaris i tasques així una mica pautat o quadriculat?
Jo això, per l'experiència que jo tinc, això els catalans no ho fem. No ho fem. Jo no he fet mai formació al Japó o a Alemanya i potser si hagués tingut milers d'alumnes japonesos o milers d'alumnes alemanys, podria dir si ells això ho fan. En general, els catalans, per l'experiència que jo tinc, això no ho fan. És a dir, això a vegades potser és un propòsit que un es fa al principi, de dir, va, vinga, faré això. Però a vegades costa mantenir aquestes rutines. Sobretot va bé que aquests objectius també siguin realistes i assolibles. No? Mm. És com allò, la millor dieta quina és? La dieta perfecta o és la dieta que pots fer? No? Doncs no, això és una miqueta similar. Jo també depèn, crec que això també depèn una mica de l'autodisciplina de cadascú. Hi ha gent que és molt disciplinada i potser es pot marcar uns horaris i si s'ho proposa fer-ho, però la meva impressió per l'experiència que tinc és que aquí ens deixem una mica, també ens escoltem de si realment allò ens ve més de gust o no. Però per descomptat que agendar-ho i tancar-ho i concretar-ho ajuda, però això sempre ha de ser realista i un també ha de ser una mica flexible, no?
I per acabar, ens podries donar alguns consells per adquirir bones pràctiques o amb tot el que ens has anat dient ja ha quedat, o tens alguna altra cosa que et sembla que potser ha quedat del tinter?
Bueno, mira, te la diré amb una frase.
Molt
que
bé.
És, una part us sonarà. Diu, la feina mal feta no té futur. La feina ben feta no té fronteres. I la feina massa ben feta no té final. En el sentit de que les coses, no, quan nosaltres fem les coses, no, perquè hi ha un lladre del temps important que és el perfeccionisme. I llavors, aquest punt, no?, de dir com hem de fer les coses, no? I a vegades transmetem allò, no, s'ha de fer ben fet, s'ha de fer molt ben fet, s'ha de fer, sí, suficientment ben fet, perquè a vegades ho volem fer molt bé i això quan un té relativament poca feina, al fer-ho molt bé ho valorem, perquè no té molta feina, doncs les coses s'han de fer suficientment ben fetes. No? I aquest és un bon punt, no?, també, que ens permeti poder fer tot el que hem de fer amb una qualitat suficient. Un tema molt que dona per molt, aquest,
I tant. Sí, perquè és això, que aquesta sensació de falta de temps és, se sent, però la majoria de les persones en un moment o altre ho han dit, no?, de dir, és que no tenim temps, és que voldria fer això, però no tinc temps, és que vol... I una mica passa això.
Clar, que... vivim a la societat de consum i llavors ho resolem tot consumint, no?, de dir què he de fer o què he de comprar per tenir més temps. Bé, si no sabem gestionar el temps i no estimem bé les durades i ens omplim l'agenda més del que podem fer, no has de fer res, has de deixar de fer.
Clar.
Has de deixar de fer.
Prioritzar i sí, veure realment què és el que pots fer.
Has de triar, perquè si no anem tot el dia acelerats.
Sí, sí.
I això no va bé, perquè l'estrès no és bo. I quan un s'organitza, és molt important, quan un s'organitza, la sensació de càrrega de treball disminueix. Això ens passa a l'habitació. Jo tinc l'habitació desordenada i m'atabalo. I quan l'ordeno estic més tranquil. Vale. Doncs amb la vida també, quan jo poso ordre a la meva vida, m'organitzo, mira, dilluns i dimarts faré això, tal, i, no? Això m'ajuda a dir, bueno, ara tinc més sensació de control. I això amb calma. Vull dir que organitzar-se és una part important de...
Sí, sí.
Per gestionar el temps bé, no? Organitzar-se.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Oriol, per haver col·laborat en el nostre programa, haver-nos donat tots aquests consells, i jo penso que ens has donat moltes orientacions que són fàcils relativament d'aplicar, és qüestió de posar-nos-hi, i penso que podem sentir-nos més satisfets a l'hora de gestionar el nostre temps. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Acabem aquí el programa L'Art d'Educar i ara donem pas al Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.